Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia, de nuvolades pel matí i més sol la resta de dia. No es descarten 4 gotes a primeres hores del dia a la meitat sud de la comarca, tot i que en general l'ambient tornarà a ser força suau i assolellat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Torroella de Montgrí ha estat designada com una de les destinacions turístiques més sostenibles del món als premis World's Best Sustainable Destinations entregats a Berlín. Sens dubte, és una bona notícia que té relació amb el projecte de desurbanització de la zona de la Platera, a la qual els estimats i estimables membres del jurat han valorat juntament amb tota la zona del Parc Natural, les Illes Medes, el Montgrí i els Aiguamolls del Baix Ter. Cert és també que això, per cert, això mateix es podia haver donat fa 50 anys i així estalviar la quantitat de ciment i totxo que regna l'Estartit. Però, com diu aquell, nunca es tarde si la dicha es buena. Tenim, per tant, una bona notícia al costat d'una altra bona notícia. La de demanar que la Costa Brava sigui reserva de la biosfera. Ja en tenim dues. Tenim també una moratòria urbanística que atura tots els projectes urbanístics que impacten directament el territori. Va, tres bones notícies relacionades amb la millora i la conservació del territori. Ara falta veure què farà la gent de Pals, de Begur, de Palafrugell, de Palamós, etc, etc, quan les màquines engeguin els seus motors d'aquí a uns minuts per seguir les tasques d'urbanització de l'espai per uns o destrucció del territori per uns altres. Tenim tres bones notícies, però em sembla que de moment les altres guanyen per golejada. 8 i 2.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tota la gent de la redacció de Ràdio Capital a punt per explicar-vos l'actualitat de casa nostra. Comencem a repassar-la en forma de titulars. Montse Bassa, germana de l'exconsellera Dolors Bassa, serà cap de llista d'Esquerra Republicana a Girona. Això passarà per les eleccions del 28 d'abril, Eugènia.
Però en realitat a qui represento és a la Dolors Bassa, a la meva germana. D'això permeteu-me dir a la consellera Bassa.
Ja ho heu sentit. Era Montse Bassa i vol ser la veu de la seva germana, però no només a Catalunya, sinó també a Madrid. D'altra banda, l'exalcalde de Torroella de Montgrí, Joan Margall, serà el número 2 d'aquesta mateixa llista. D'aquesta manera ho ha escollit el Congrés Regional d'Esquerra Republicana a Girona.
Divendres passat van ser molts els actes d'una diada a favor de la igualtat de gènere i contra el masclisme. A la capital del Baix Empordà, per exemple, van passar també uns quants, que resumeix en Manel Magrinyà. Manel, bon dia.
Bon dia. En un dia esplèndid i lluminós, com el que va lluir divendres a la Bisbal, es va celebrar el 8 de març amb molts actes commemoratius del Dia Internacional de la Dona.
Riscos psicosocials a la policia local de Palafrugell, segons Inspecció de Treball, Gerard.
Bon dia, Inspecció de Treball. Assegurat que hi ha riscos psicosocials al cos de la policia local de Palafrugell. Ho informa després de rebre una denúncia per part del CESIF. Rafael Sánchez, president del CESIF Girona.
Desde CESIF denunciamos que el Ayuntamiento de Palafrugell lleva años consintiendo que dentro de la policía local estén dándose graves casos de riesgos psicosociales, tal como se ve en la resolución de la Inspección de Trabajo.
Si aquests riscos es segueixen produint, no es descarta emprendre la via legal.
I 200 persones van anar a buscar feina a la jornada d'oportunitats laborals que es va celebrar allà mateix, a Palafrugell.
Bon dia, ja és la tercera edició i van participar un total de 44 empreses amb 100 ofertes laborals d'àmbits molt diversos. El regidor d'Economia, Albert Gómez, ha dit que ja és un esdeveniment consolidat.
Les 8 del matí, 4 minuts. Projectat un nou aparcament al carrer de Pals. Això passa també a la vila del Peix Fregit.
Bon dia. A banda de l'aparcament públic, també es vol fer un aparcament per a la grua municipal i una àrea d'esbarjo per a gossos. El regidor d'Obra Pública de Palafrugell, Lluís Ros, ho valora positivament.
Perquè després de l'èxit obtingut amb el primer esbarjo de gossos que es va fer a la zona del Vivert, doncs un altre convé, i no parlem de que ampliar la zona d'aparcament, doncs també és una cosa a tenir en compte i valorar-ho.
El projecte estarà en exposició pública fins al 18 d'abril.
Gràcies, Helena Santín. I Torroella de Montgrí, l'Estartit, Illes Medes, reconeguda com una destinació turística sostenible pel World's Best Sustainable Destination.
Bon dia. Un premi que es va donar a conèixer al Saló Internacional de Turisme de Berlín i on hi van assistir la regidora de Destinació Turística, Sandra Pibernat, i l'assessor turístic municipal, Josep Capellà.
Les 8 del matí, 5 minuts, l'Ajuntament de Palamós tanca el 2018 amb un resultat positiu d'1,8 milions d'euros, Maria.
Aquestes xifres han permès reduir l'endeutament del municipi del 33% al 26% actual. El consistori afirma que durant aquest 2019 volen continuar amb aquesta tendència a la baixa obtinguda en els darrers anys.
I no marxem de Palamós, perquè la colla del Testament de la mateixa vila demana perdó pel manifest masclista del Carnaval, Helena.
Bon dia. A les xarxes socials es va criticar molt el to masclista del text que es va llegir el passat dimecres durant l'enterrament de la sardina. El mateix dia, l'Associació de Carnaval de Palamós va publicar un comunicat de rebuig. També ho van fer grups polítics del municipi. La colla s'ha disculpat i ha assegurat que es tractava només d'un text de ficció.
Polèmica al voltant del Carnaval, Carnaval al voltant de la cultura... I al voltant de la cultura, que com sempre tancarà el nostre programa també amb repàs de les activitats més destacades de casa nostra, alguna d'elles que passa avui per Palafrugell, Martí.
Bon dia, avui comença la primera de les tres formacions que organitzen l'IPEP, anomenades Liderar per Dirigir. Cal inscripció prèvia i després us en dono tots els detalls.
Després ens en dona els detalls també i ampliem una mica més el focus cap a l'àmbit també cultural i, vaja, tot això per encarar un dilluns 11 de març, en el que volem conèixer, com sempre, quin és el temps que ens espera en aquest inici de setmana. No sé si veurem ploure algun dia d'aquesta setmana, Albert.
Bon dia. La setmana comença amb un dilluns amb força núvols i sota l'amenaça d'algun plogim que encara es pot escapar tímidament a la meitat sud de la comarca. Això sí, amb el pas de les hores, el cel s'anirà obrint i el sol s'acabarà imposant. La component del vent dominant serà avui de component nord, que pot bufar amb alguna ratxa moderada i a la costa poden produir onades superiors als 2,5 metres d'alçada. Pel que fa a les temperatures, tendeixen a baixar lleugerament, però encara es podran assolir valors propers als 18 graus durant les hores centrals del dia. I pels propers dies, durant la matinada de dimarts, es pot escapar alguna gota, però la resta del dia serà entre mig i poc ennuvolat, esperant un front que sí que pot ser més actiu de cares a dimecres.
Doncs matí de contrastos pel que fa a les temperatures, amb 11 graus i mig que tenim a Sant Feliu de Guíxols o 3 graus i mig que trobem a Verges pel camí, 6 i mig a Calonge, 7 i mig si heu d'anar a cursar, per tant abrigueu-vos una mica, i si pel que sigui haguéssiu d'anar a Vilopriu, la temperatura ara mateix és d'11 graus. Comença el supermatí.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Busques feina? Sí? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el 7 de març a Palafrugell.
Consulta totes les ofertes. Et pots inscriure a un màxim de 7 abans del dia 24 de febrer.
Si el teu currículum compleix amb els requisits, et convocarem per fer entrevistes. Tota la informació a ipep.cat.
Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre. Shirley Valentine, de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 8:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar la
visita... L'Ajuntament Ecològic Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Passen 9 minuts de les 8 del matí. Us ho explicàvem a la portada d'aquest programa i, de fet, ja us ho avançàvem aquest dissabte. Montse Bassa, la germana de l'exconsellera Dolors Bassa, serà la cap de llista d'Esquerra Republicana a Girona.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Això passarà per les eleccions generals del 28 d'abril i l'exalcalde de Torroella de Montgrí, al seu torn, Joan Margall, en serà el número 2.
Ha estat el Congrés Regional d'Esquerra Republicana a Girona que ho ha escollit així, de manera que Montse Bassa serà, com deies, la cap de llista. És la primera vegada que participa en política, però durant aquest any ha estat una de les cares més visibles en la reclamació dels drets socials i polítics de Catalunya. L'objectiu de Montse Bassa, ha dit, és representar la seva germana. De fet, el partit va buscar l'aprovació de l'exconsellera abans de proposar-li la candidatura, cosa que Montse Bassa ha agraït. Escoltem-la.
Però en realitat a qui represento és a la Dolors Bassa, a la meva germana, d'això permeteu-me dir a la consellera Bassa. És ella la que hauria d'estar aquí, no jo, està aguantant aquesta farsa de judici i aquesta ignomínia de presó. I també és ella la que m'ha animat a tirar endavant amb aquesta lluita contra la repressió espanyola.
A més, Bassa també creu que cal tenir una veu a Madrid.
Però el meu àmbit d'actuació era més a nivell de Catalunya i sempre des de fa molt temps jo penso i pensem molts de nosaltres que el que ens cal és tenir un faristol a Madrid. És un dels llocs on nosaltres creiem que ens hem de donar veu. Llavors, el fet d'estar en aquesta llista d'Esquerra em permetrà poder criticar la situació actual que estem vivint.
Montse Bassa és sòcia fundadora de l'Associació Catalana pels Drets Polítics. Aquestes últimes setmanes hem estat seguint el judici dels presos i preses polítiques, entre elles la seva germana Dolors Bassa. De fet, tot això s'ha sabut la mateixa setmana que hem conegut que l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, serà candidat per Barcelona i cap de cartell a les generals. Recordeu que al web de radiocapital.cat podeu recuperar l'entrevista que vam fer a Montse Bassa al programa Sopem a la presó, on vam parlar de la seva germana, Dolors Bassa, i la seva situació a Puig de les Basses.
Doncs tal com ens agrada fer, gràcies Eugènia, tal i com ens agrada fer, deia, en aquest programa, per posar-li una mica més de context, si tenim notícia, volem conèixer de primera mà l'opinió de la protagonista, en aquest cas, d'aquesta notícia. Montse Bassa, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, bé, ja em permetràs que et tutegi per tant, les vegades que hem pogut parlar o veure'ns, eh? Ja saps on et fiques?
Sí, perquè abans de decidir-me, com pots imaginar-te, doncs hem parlat amb moltíssima gent i bueno, sé perfectament l'ambient hostil que em trobaré a Madrid. Sé que d'entrada seré la germana de la golpista i m'estic preparant fort, però arriba un moment, Miquel, que... Bueno, primer perdona un moment que talli l'explicació sí. Que anava a fer ara, perquè mentre us estava esperant que em passéssiu la trucada per refer-me l'entrevista, heu comentat el tema de la Dolors i de la transmissió en ràdio que vau fer aquí, i el primer que vull fer públicament és felicitar-vos pel premi de la Rahola que vau treure gràcies a donar-li veu a la meva germana.
Gràcies per la porta que et toca, també. Per programa que no haguéssim pogut fer sense tu, per altra banda. Però vaja.
Perfecte. Doncs, com et deia, mira, fa molt i molt i molt de temps que... No és, jo en temes de política sempre havia dit que no hi volia entrar-hi, i de fet continuo pensant que per mi els meus interessos no són polítics, és evident, i crec que en molt temps us ho podré demostrar. Jo el que tinc molt i molt clar és que una persona que és independentista i que està patint la repressió en pròpia pell com és la Dolors i com és la nostra família, que ho estem vivint, com et pots imaginar, si tots nosaltres des del carrer ho patim, imagina quan ets un familiar, no? Clar. Llavors van passant els dies i el que veus és que va sent un procés, no?, d'uns primers mesos que no pots ni gairebé respirar i la ràbia se't menja, doncs arribes a la conclusió que l'independentisme des del sofà no el pots combatre, no? Ai, perdó, la repressió, que des del sofà jo no la puc combatre. Llavors, el que sorgeix amb tot aquest tema és que tinc clar que no vaig buscar una cadira a la política. Jo el que tinc clar és que necessito en pròpia veu lluitar perquè no només la Dolors, evidentment, que és la meva germana, però és que des de l'associació de familiars estem molt units, totes les famílies, no? I ho hem viscut des de fa un any, com vam fer l'associació, i hem fet un munt d'actes, com sabeu, que a Girona n'hem corregut molts parlant d'aquest tema. I llavors, nosaltres el que hem vist molt clar és que el suport de la gent de carrer hi és i és excepcional, i això és el que m'ha animat a poder continuar i a tenir força per lluitar contra aquest estat repressor que és Espanya. però no n'hi ha prou en voltar per Catalunya. Vull dir, ja fa molt de temps, no és una cosa nova d'ara, ja fa molt i molt de temps, i segurament que si busqueu entrevistes m'haureu llegit i m'haureu sentit dir. Jo el que tinc molt clar, i des de l'associació, com et deia, ho hem intentat, és buscar diàleg, donar veu a Catalunya, ai, fora de Catalunya. Ens ha costat una mica, però ho vam aconseguir en el Parlament Europeu i explicant que ens Europa, la gent que està exiliada fa una feina boníssima en aquest aspecte, però en canvi l'estat espanyol ens costa molt. I arriba un dia que dius, mira, ja em poso de caps, vull dir, me'n vaig directament al Congrés. I allà és impossible no tenir-hi veu. Sabem l'ambient hostil que hi haurà, no?
Montse, la Dolors t'ha animat o t'ha frenat? T'ha dit vinga endavant o t'ha dit vigila, millor que sigui una altra?
Sí, jo vaig tenir clar, quan a mi em van trucar per oferir-me cancel·lar la llista d'Esquerra com a independent, perquè tinc molt clar doncs, que jo em vull mantenir com a independent, el primer que vaig dir jo va ser, heu parlat amb la Dolors, i ells va ser un detall molt bonic perquè em van dir, teníem clar que mai t'oferiríem una cosa així sense haver parlat amb la Dolors, perquè en realitat com vosaltres dèieu en aquesta veu que heu posat del dissabte quan se'ns va presentar la candidatura, jo vaig dir molt clar que agraïa molt que es vés parlar primer amb la Dolors, i perquè és que tinc molt clar que jo només soc la Montse, que qui hauria d'estar aquí és la Dolors, allò que està aquesta presó i aquesta farsa de judici que està aguantant. Que
per tant, amb la Dolors encara no has tingut ocasió de parlar-ne directament.
Sí, hi he parlat, sí, no, evidentment. Jo quan em van dir, ells van anar a veure la Dolors al locutori de Madrid, i la Dolors, us explico tal qual va anar, la Dolors els va dir llum verda, però clar, la Dolors i jo ara la dificultat no ens podrem parlar com fèiem abans, perquè els horaris bèsties que fan, que s'aixequen al títol de la nit i arriben a la nit, no permet poder-nos parlar entre setmana. Llavors, ell ja va aconseguir poder-me trucar el cap de setmana passat i vam estar moltíssima estona parlant, moltíssima. Es va gastar, jo crec, que tots els minuts que tenia repartit amb tots els familiars, crec que se'ls va gastar amb mi, explicava amb qui havia de parlar abans, em va donar tots els seus consells i em va dir, va acabar dient, pobre de tu, que no t'hi presentis, sé que faràs molt bona feina. I esclar, si t'ho diu una germana com és la Dolors, no puc dir que no.
Al marge d'aquesta consideració, no, òbviament no podem no preguntar-te per l'estat de la Dolors, com es troba la Dolors i com ha viscut el gir que ha fet aquest judici a partir del moment en què han començat a sorgir testimonis.
Home, jo crec que ho aguanten tots, ella i tots, amb molta dignitat, i t'ho puc dir en pròpia pell perquè passo bastantes hores allà dins del Suprem. Vull dir que no és només una sensació que veiem des de la televisió, no? Que ho visc i que saps que a l'hora de dinar ens permeten entrar un moment a veure'ls i ho parlem, no? Llavors, la Dolors està molt cansada i sí que és veritat que aguanten molta tensió interna perquè està escoltant tanta mentida. El mateix dia Enric Millor, que saps que és una persona que ha anat a viure a Girona, ell ho coneix, no? I tanta mentida, doncs, vulguis que no... ho estan aguantant amb enteresa perquè són persones molt fortes i preparades, però la Dolors també m'admet que quan arriba el cap de setmana, físicament et surt tot el desgast durant la setmana que has aguantat, i realment necessiten el dissabte i el diumenge per descansar, però que fins i tot físicament ho comenta, no? Que no es troben prou bé, que necessiten, bueno, ella ho explicava, el cap de setmana va quedar com clavada, que no es podia moure i era de... és la tensió que acumules, llavors es posen fort i el dilluns se'n tornem-hi, no? I així anirem aguantant el que puguem, però és indecent, és una, bueno, una vulneració de drets de defensa, però claríssima.
Montse, tornem un moment a la teva candidatura, bo i entenent que l'objectiu d'aquesta candidatura, tal com deies, és denunciar aquesta repressió, això no t'eximirà d'haver d'entrar a debatre també amb altres aspectes relacionats doncs, amb el dia a dia i amb el funcionament de la política d'àmbit gironí. Ara no entrarem, òbviament, a detallar programes electorals ni objectius, però sí que vull preguntar-te una mica per aquesta dualitat, com encares aquesta dualitat de tasques, de funcions, d'objectius que hauràs de fer a Madrid.
Sí, no, això és un dels punts que abans de dir que sí, o sigui, t'he explicat que una de les raons bàsiques és el tema de la repressió dels familiars, però evidentment amb el company Joan Margall, que és el que ocuparà el número 2 de la llista i que té molta experiència, i també amb la Teresa Jordà, l'actual consellera, doncs hem estat moltes hores parlant i tinc moltes ganes, evidentment, de igual que els companys, com et deia, d'Esquerra de Girona, de lluitar pels interessos dels gironins i les gironines, que en definitiva per això hi som. Tristament, són molts els temes que encara es decideixen des de Madrid per nosaltres, no? No és el que voldríem, el nostre objectiu final sabem que no és aquest, que voldríem tenir una república independent, però malauradament hem de tocar coses a terra i molts dels temes, per no dir moltíssims, doncs els interessos dels gironins es decideixen encara a Madrid i per tant serà un punt bàsic que em ve molt de gust tractar.
Home, jo, nosaltres des d'aquí com a mitjà d'àmbit, sí, diguem-ne, del Baix Empordà, agraïm que hi hagi algú del Baix Empordà que ens representi al Congrés dels Diputats, per bé que ja hi tenim en Joan Margall també. Sí. Vaja, ja t'avanço que en algun moment et preguntarem sobre aquest espai Schengen del Port de Palamós, en algun moment et preguntarem sobre com es pot desencallar d'una vegada per totes la zona de Radio Liberty, que no hi hagi maneres que...
No hi ha maneres, sí.
I a més a més que llinda directament amb Torroella, però vaja, ja dic, són figues d'un altre paner. Montse Bassa, sí, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolta, com sempre diem, sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia.
Passen ara mateix 5 minuts d'un quart de 9 del matí, de seguida tornem.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
8:21. Divendres va ser 8 de març. Els nostres oients ho vau notar perquè cap a aquesta hora ja s'acabava l'informatiu supermatint. Vam fer una versió de butxaca en la que no hi vau poder sentir veus femenines tampoc i durant la resta del dia ens vam adherir a la vaga. Li hem demanat a en Manel que ens faci, en Manel Magrinyà, que ens faci una crònica de com es va viure aquest divendres passat a la capital de la comarca, aquesta jornada tan reivindicativa i tanmateix al mateix temps també festiva, tot celebrant aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, Manel.
Des de les 10 del matí, el col·lectiu feminista Nosaltres va encetar la jornada al Pont Vell amb un taller de pancartes i penjadors de portes amb missatges reivindicatius. A les 12 va tenir lloc la lectura d'un manifest i tot seguit va començar una cantada itinerant pel nucli antic del municipi, amb la coral Veus. A 4:45 de la tarda es van trobar a l'aparcament de l'antic camp de futbol per anar a Flaçà, agafar el tren i assistir a la manifestació de Girona. La jornada va acabar per aquest grup amb la festa feminista Música en Veu de Dona, que va tenir lloc a la sala bisbalenca de l'Alternativa, amb el lema de Molta pel feminisme i la participació de les DJs Míriam, Mama i KM Rock. La diada també va coincidir enguany amb el 30è aniversari del grup de dones de la Bisbal, que van decidir celebrar-ho amb un cap de setmana feminista a Barcelona, afegint-se d'aquesta manera a la convocatòria que diferents col·lectius van fer a la capital catalana. Van sortir amb autocar a 4:00 PM per assistir a la manifestació reivindicativa. Dissabte al matí van continuar la festa, amb una ruta guiada per la Dolors Marín per tal de resseguir els passos de les dones espiritistes de la Barcelona del segle XIX, precursores del moviment feminista. A 6:45 PM van anar a la sala Villarroel a veure l'obra La dansa de la venjança, de Laia Marull i Pablo Derqui. En sortir del teatre, cap a 9:00 PM, tornaren a la Bisbal amb autocar.
Doncs així van transcorrer aquest 8 de març a la Bisbal, però obrint una mica més el focus...
Supermatí, a Ràdio Capital.
Li posem també un comentari que avui ens arriba de la mà del bisbalenc, precisament Marc Traité.
La filòsofa francesa Simone de Beauvoir té un munt de cites, entre elles aquesta... El problema de la dona sempre ha sigut un problema d'homes. És evident que el sostre de cristall en què topen encara avui en dia les dones no s'ha construït sol. Els homes ens hem de plantejar, seriosament, quina volem que sigui la nostra contribució, si en mantenir-lo o esmicolar-lo. I aquí us poso un exemple que visualitza la vergonya eterna que acompanyarà els homes que apostin per atemptar contra els drets de les dones. El 19 d'abril de 1967, Catherine Switzer va ser la primera dona en participar a la Marató de Boston, on tan sols acceptaven la participació d'homes. Per inscriure's va ocultar el seu nom i tan sols va utilitzar les seves inicials. Per així passar desapercebuda i d'amagat completar els 42 quilòmetres. En la cursa l'acompanyava el seu entrenador i el seu xicot, Tom Miller. Durant la competició els va passar un bus de l'organització amb periodistes, el qual va advertir que una dona estava participant en la marató. Aleshores, un membre de l'organització, Jock Semple, va baixar del bus i no va dubtar gens en aturar per la força la Catherine. Li volia prendre el dorsal i evitar de totes totes que continués, però no va poder. El xicot de la Catherine, en Tom, atleta de dimensions considerables, tampoc va dubtar gens en empentar ben fora aquell senyor malcarat que pretenia aturar la gesta. La premsa va fotografiar i fins i tot filmar el succés. Podeu veure el vídeo per la xarxa si encara no l'heu vist. Em sembla revelador que per tal que una dona pogués finalitzar la marató de Boston, va caldre que un home n'empentés un altre. El xicot i l'entrenador de la Catherine, òbviament, tenien una concepció ben diferent que el tristament famós senyor Jock Semple sobre la debilitat del sexe femení, al qual se li pressuposava que no podia ni calia completar o participar en una marató. El sostre de cristall existeix, i per esmicolar-lo cal que tant homes com dones agafem el martell.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Això passarà a partir de les 9 del matí, exactament d'aquí a 34 minuts, perquè ara mateix en falten 6 perquè siguin 8:45. Vaja, no sé si ha quedat clara l'hora, però vaja, volia dir, falten 4 minuts perquè siguin 8:45, o el que és el mateix, les 8 del matí i 26 minuts. I a aquesta hora us expliquem que Torroella de Montgrí, l'Estartit Illes Medes ha rebut el premi concedit per l'organització internacional Green Destinations per ser una de les 10 destinacions turístiques més sostenibles del món. Un reconeixement que ha permès posicionar la destinació al rànquing anual de destinacions turístiques que elabora el mateix organisme, Maria Monteix.
Exacte, per exemple, en aquesta edició hi havia feines del sector de l'hostaleria, el comerç, educació, oficina o mecànica, i també posicions com la de carnisser, operari, professor d'anglès, ajudant de cuina, cambrer o socorrista aquàtic.
Doncs aquesta no és la crònica, òbviament, de la que us estàvem parlant. Us estàvem parlant d'aquest premi que ha rebut Torroella de Montgrí en relació amb les destinacions més sostenibles. Ara sí, Maria.
Exacte. Sandra Pibernat va valorar la importància de rebre aquest guardó perquè reconeix l'esforç que des de fa pràcticament 2 dècades ve fent el municipi, diu, en l'àmbit de la sostenibilitat. En aquest sentit, l'execució del projecte Life Platera per desurbanitzar i regenerar ambientalment l'antiga maresma de la Platera, urbanitzada parcialment a finals dels 80, ha estat clau per a l'assoliment d'aquest prestigiós premi. El municipi ha apostat per un model d'explotació urbanística basat en la valorització del patrimoni natural que demana l'articulació turística al voltant d'espais naturals en bon estat de conservació i que deixa enrere la construcció massiva d'urbanitzacions per augmentar places hoteleres i de càmpings. Des del consistori afirmen que l'aposta per la sostenibilitat s'ha integrat com un element transversal en la gestió municipal, atesa la singularitat i l'alt valor mediambiental del territori, on hi conflueixen una gran diversitat d'espais i hàbitats, protagonitzats pel massís del Montgrí, les Illes Medes, els aiguamolls del Baix Ter i la fèrtil plana agrícola. Actualment, el 67% del terme es troba protegit dins del parc natural i només un 10% és sòl urbà. La regidora ha argumentat que el cas de la Platera exemplifica a la perfecció el canvi de model de desenvolupament territorial i de promoció turística pel qual ha apostat el municipi, fonamentat en la progressiva reducció del sòl urbanitzable i l'increment de zones protegides. Aquest és el tercer any que la destinació Torroella de Montgrí, l'Estartit i Illes Medes té un reconeixement en els premis que es promouen des de Green Destinations.
I les jornades, gràcies Maria, les jornades laborals de Palafrugell ja han arribat aquesta setmana passada de la seva tercera edició. Es tracta d'un espai de trobada d'empreses de la zona amb gent que busca feina i on s'hi ofereixen feines de molts àmbits. Ara sí, Eugènia.
Exacte. Per exemple, en aquesta edició hi havia feines del sector de l'hostaleria, el comerç, educació, oficina o mecànica, i també posicions com la de carnisser, operari, professor d'anglès, ajudant de cuina, cambrer o socorrista aquàtic. Són tant feines temporals com permanents i durant les jornades es poden explicar les vacants que s'ofereixen i realitzar una breu entrevista. Albert Gómez, regidor de Promoció Econòmica de Palafrugell, ha dit que ja es tracta d'unes jornades consolidades i que gràcies a aquest punt de trobada s'assoleixen molt bons resultats per totes parts.
Doncs s'ha anat ampliant el nombre d'empreses que hi participaven i també, i aquest és un aspecte molt important, doncs el nombre de llocs i de vacants que es podien oferir. I això doncs ens fa estar satisfets també perquè doncs sabem que moltes de les empreses que ja van participar a la primera edició han repetit cada any i creuen que és necessari i ens demanen doncs que ho continuem organitzant, no?
Aquesta tercera edició ha rebut més de 200 persones en recerca de feina i 44 empreses amb 100 ofertes laborals diferents, que es tradueix en més de 300 vacants. Aquesta, doncs, ja ha estat la tercera edició d'aquestes jornades i, com cada any, han estat organitzades per l'Institut de Promoció Econòmica.
Gràcies, Eugènia Güell. 8:45 del matí. I precisament a aquesta hora parlem de diners. Parlem de diners perquè l'àrea de serveis econòmics de l'Ajuntament de Palamós ha tancat l'exercici corresponent a l'any 2018 amb el resultat positiu d'1,8 milions d'euros. Cal afegir-hi també el romanent positiu de tresoreria acumulat en els darrers anys a l'Ajuntament, que se situa en un global de més de 4,6 milions. Unes xifres que confirmen el superàvit en termes d'estabilitat financera del consistori, Maria.
Exacte, el consistori ha pogut d'aquesta manera reduir l'endeutament del municipi fins al 26,54% actual. L'àrea de serveis econòmics continua treballant en l'amortització del deute per tal de seguir rebaixant durant el 2019 aquest percentatge que aproximadament fa un any era del 33,34%. L'Ajuntament fa èmfasi en aquesta progressiva tendència a la baixa que s'ha obtingut en els darrers anys i que situaven el deute municipal en un 58% l'any 2014, un 52% el 2015 i un 46% l'any 2016. L'àrea de serveis econòmics remarca que la situació del superàvit actual prové de la gestió que s'ha realitzat potenciant l'estalvi i amb una implicació directa de les àrees municipals que tenen un paper rellevant en el control i gestió dels seus pressupostos, així com també la tasca constant per poder seguir augmentant el nivell d'ingressos dels pressupostos municipals.
Hem volgut il·lustrar aquesta notícia amb aquest hit clàssic, amb una de les històriques de Pink Floyd, aquest Money, per acostar-nos o per superar, millor dit, en 2 minuts, el punt horari de 8:45 del matí. I la Central Sindical Independent i de Funcions, CESIF, ha denunciat públicament els riscos psicosocials de la policia local de Palafrugell. Aquests riscos els ha constatat el Consorci d'Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya. Després d'una denúncia de Rafael Sánchez, president del CESIF a Girona, Inspecció de Treball ha constatat aquests riscos psicosocials, Gerard.
Durant el procés d'inspecció s'han realitzat entrevistes a diferents membres de l'administració pública i del cos de la policia local de Palafrugell. De les manifestacions realitzades per les persones entrevistades, de les comprovacions efectuades per la tècnica de la Direcció General i per l'inspector que subscriu i el resultat de l'examen de la documentació aportada, s'ha pogut constatar parcialment la realitat dels fets denunciats. Rafael Sánchez es el presidente del CESIF a Girona.
Desde CESIF denunciamos que el Ayuntamiento de Palafrugell lleva años consintiendo que dentro de la policía local estén dándose graves casos de riesgos psicosociales, tal como se ve en la resolución de la Inspección de Trabajo después de una denuncia de CESIF. Dicha resolución es clara. Hay que actuar de manera urgente para evitar que estas situaciones se repitan.
Inspecció de Treball assegura que encara existeixen riscos psicosocials que no han estat prou eliminats ni reduïts per l'Ajuntament de Palafrugell. Això sí, es destaca l'esforç dels responsables per reconduir els conflictes interpersonals que s'han generat. Ara, però, l'Ajuntament haurà de fer canvis per complir els requeriments d'inspecció laboral. El document d'inspecció de treball estipula 10 requeriments entre els requisits i destaquen establir mecanismes de control intern, garantir les condicions de treball adequades i un reconeixement mèdic específic per garantir que l'estat psicològic de 2 agents és compatible amb portar una arma de foc. Si al final els requisits no es porten a terme, Rafael Sánchez ha informat a Radio Capital que no descarten mesures legals.
Hasta ahora, el interés por solucionar este tema por parte del ayuntamiento ha sido nulo. Si el ayuntamiento adoptara las medidas oportunas, desde CESIF nos reservamos las medidas legales oportunas para acabar con esta grave situación.
Des del CESIF s'ha demanat el compliment immediat d'aquests requisits a l'Ajuntament de Palafrugell. Tot i això, molts d'ells tenen un termini de compliment de 2 mesos, en cada que el temps ja ha començat a comptar i ara ja en queden menys.
Gràcies, Gerard. I no marxem de Palafrugell perquè la ciutat vol fer un nou aparcament públic. Es tracta del solar del carrer de Pals. Però no només això, també pensen posar-hi un aparcament per la grua municipal i una àrea per gossos. La informació és de l'Helena Santín.
Es preveu separar les tres accions en 2 fases. La primera, que duraria 4 mesos, consistirà en fer l'aparcament públic i l'aparcament per a la grua municipal. Per això es pavimentarà el terreny i es posarà enllumenat, jardineria i portes d'accés. També s'instal·laran càmeres de seguretat. D'altra banda, la segona fase va dedicada només a l'àrea per a gossos. Aquí està previst posar tanques, papereres, portes d'accés, una font, rètols i bancs. El termini previst per aquesta segona fase és de 2 mesos. El regidor d'obra pública de Palafrugell, Lluís Ros, ho valora positivament.
Tot això és un projecte que només està en fase inicial, o sigui, no és una cosa per fer-ho demà, per dir-ho d'alguna manera. La valoració que en faig, doncs, crec que és positiva, perquè després de l'èxit obtingut amb el primer esbarge de gossos que es va fer a la zona del Vivert, doncs un altre convé, i no parlem de que ampliar la zona d'aparcament, doncs també és una cosa a tenir en compte i valorar-ho.
En total, el pressupost és de més de 250.000 euros. La Junta de Govern local va aprovar el projecte el passat 20 de febrer. De moment, el projecte estarà en exposició fins al 18 d'abril.
Gràcies, Helena Santín. Passen 6 minuts de 8:45 del matí i s'ha acabat el carnaval. I el carnaval, vaja, sovint és una festa, però té 2 cares. La cara bona, l'amable. La festiva, la de les rues, la de les colles i la de la festa. La cara una mica més gris, la que hem d'explicar quan passen coses com aquesta. I és que la colla del Testament de Palamós demana disculpes per un manifest masclista que va fer el seu manifest masclista del carnaval, vaja. Els seus comentaris van provocar polèmica a les xarxes socials, Helena.
Així és. Els fets van passar el passat dimecres 6 de febrer, quan Palamós tancava el carnaval. Per això es va celebrar l'enterrament de la sardina a la Platja Gran. L'acte es va tancar amb la lectura dels manaments, que aquest any anaven a càrrec de l'Associació Cultural Colla del Testament del Carnaval de Palamós. En el manifest van dir diverses frases masclistes. Per exemple, les negretes, amb el moviment tan sensual, em van posar com una moto i em van fer gaudir com un animal. El mateix dia, l'Associació de Carnaval de Palamós va publicar un comunicat de rebuig. També ho van fer alguns grups polítics del municipi, com els socialistes. Sobretot, la polèmica es va generar a través d'usuaris de les xarxes socials. Davant les acusacions, la Colla del Testament s'ha disculpat. Assegura que es tractava d'un text de ficció i diuen que es replantejaran l'enfocament de pròximes edicions.
Doncs no estaria malament replantejar-s'ho. Passen ara mateix 7 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell 2 homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, a aquesta víctima, eh? I li farem la broma per dir-li la que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a Ràdio, entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Això, com dèiem abans, passarà a partir de les 9 del matí. De moment passen 9 minuts de 9:15.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Aquest cap de setmana s'ha presentat a Sant Feliu de Guíxols el llibre Històries de pescadors de la Costa Brava. És un llibre fruit de moltes hores de conversa de dos autors amb famílies de pescadors des de Portbou fins a Blanes. I avui volem parlar precisament amb un dels seus autors, que és en Jaume Badies, el que saludem. Senyor Badies, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Aquest és un llibre que neix de converses amb famílies de pescadors tradicionals. Quantes famílies, amb quanta gent ha parlat d'aquest àmbit? Perquè al final la Costa Brava és un entorn reduït, però també déu-n'hi-do, des de Portbou fins a Blanes.
Sí, a veure, el llibre, primer de tot, gràcies per trucar-me i poder explicar una mica la història d'aquest llibre. I disculpeu la meva veu perquè porto dos dies amb grip i avui és el primer dia que surto.
No m'ho digui a mi, que m'hi diguin la veu que faig, que semblo una altra cosa, que no sóc.
Jo dissabte al matí per anar a Sant Feliu, ser sortit del llit, anar a Sant Feliu i tornar al llit perquè estava així, però avui estic millor ja. Són 40 capítols que hem fet, dividit entre els dos autors. La Lourdes Bois, que és la companya, la coautora, va fer de l'Estartit fins a Portbou i jo vaig fer de Blanes a Beugú. Són 40 capítols dividits en diferents temes i el que vam fer és entrevistar la màxima gent possible i recollir històries que coneixíem ja de pescadors de diferents poblacions. I sobretot buscar històries que eren colpidores, no... històries que explicaven una mica un ofici, aquest ofici que ha canviat tant amb els anys, no? I tot això, vam entrevistar gent bastant gran, o fills de pescadors que ja que ja són morts, però que recordaven històries viscudes, no? Pues grans pescades, temporals, també temes de supersticions, temes de com el turisme va afectar la pesca, com els pescadors portaven turistes als seus barques, bueno, a més, són diferents apartats que hi ha en el llibre.
Clar. Vostè parlava d'històries que ha anat recollint i que ha pogut conèixer. Escolti, expliqui'm alguna. Bé, perquè he llegit, d'aquest llibre hi ha històries divertides i d'altres que són tràgiques. Hi ha alguna història que té relació amb algun grup, eh?
Sí, 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 hi ha històries de Palamós, si hagués conegut a l'any 63 un vaixell que es deia l'Azur de pesca, que va tenir una vella a mar i va estar 3 dies a la deriva, no? I, bueno, va ser una història èpica, també és el patró de la barca, que té 97 anys, és viu, i ho explica al detall, minut a minut, perquè va ser una experiència traumàtica, fins i tot la història ho explica en el llibre, no? El fill d'aquest pescador, aquest patró, president, els seus pares si s'havia mort, no? La gent quasi els donava ja, però desaparegut fins que van tornar. I en el llibre hi ha la foto de la tornada del vaixell, que és remolcat tornant de vaixell, el patró de Palamós, que d'un diumenge al matí de febrer, que és una passada, perquè bueno, la generació que hi ha allí, doncs, ja explica, no?, la situació del poble en aquell moment, no?, el que es va, l'angoixa que es va patir. O també hi ha una història d'una persecució d'un tauró a dos pescadors de Blanes.
D'un tauró?
D'un tauró, sí.
Carai.
Dos pescadors. Als anys 50 Blanes, no?, que també és una història explicada pel seu protagonista, i també vaig tenir la sort que m'ho va fer tot fàcil perquè ho va explicar al mínim detall. I és també una història increïble, no? I són moments, avui dia és impensable que arribi a tots aquests casos, perquè ha canviat molt i les barques són més, a nivell de seguretat, a nivell de comunicació, són molt millor que abans, no?, que els han passat. I, bueno, són totes pràctiques de pesca que avui dia tampoc es podrien gairebé... seguir, perquè la pesca també anem minvant, eh?
Clar, clar. No, home, jo he llegit una mica i hi ha històries que són molt corprenedores. La sort de l'avi Japet de Roses, que va perdre els tres fills grans en un embat terrible d'un grup a mig del mar. Això se't glaça l'ànima quan ho llegeixes.
Sí, no, i a més l'Aguda d'Escriptor va fer la meva companya del llibre, explicar-me quan ho va explicar una història i ella ho tenia aquest fill, doncs va ser com difícil perquè és una història molt forta, no? Pues, que està perdent en mar, no?, dels fills. Clar, és una... fa 50 anys era habitual sentir parlar de negats, no?, de gent que es moria, pescadors que s'ofegaven, no? bastant, és bastant habitual. Hi ha moltes poblacions, recordo, de pescadors que s'han ofegat.
Uh-huh. Sí. Escolti, no sé si em pot fer 5 cèntims ràpids de quina és la història de l'últim pescador de l'escala.
De l'últim pescador de l'escala?
Sí.
Aquesta història és... Jo, si vols, t'explico l'últim pescador de Llafagany.
Val.
Vinga, perquè va. També la conec més.
Val, cap problema.
Perquè l'escala és aquest home que portava Lourdes i m'agradaria més que l'expliqués ell, perquè és una història molt, molt bona.
Val.
Però bueno...
Cap problema.
En general, són històries dels últims pescadors, que bé. Pescadors d'una pesquera com abans en tenia. Els pescadors tiraven al bot i des d'allí pues, veien la costa i pescaven ben a prop de la costa sense GPS i sense cap mena de tecnologia, no? que li pogués facilitar la pescada. No?
Sí, sí.
I el Bellafranc, pues, com passa com a llocs com te la diuen així, són zones que avui dia és impensable imaginar el musul, no? La platja ocupada per les xarxes i les barques, i és a poc a poc és això la lenta desaparició de l'ofici en moltes poblacions d'aquí a la Costa Brava, on ha continuat, ha sigut en poblacions com Palamós, l'Escala mateix, Sant Blanes, perquè tenen port, Sant Feliu, però altres poblacions que eren molt pesqueres, com les zones de Déu i així, doncs s'ha anat minvant i és a poc a poc, pues, si abans hi havia generacions de pescadors que passaven l'ofici d'avis, de pares i de fills, ara ja s'ha tallat, en molts llocs s'ha tallat aquesta.
Clar. Senyor Baries, aquest llibre, com explica una mica la vida dels pescadors, l'evolució que ha patit la Costa Brava? Quin paral·lelisme es podria fer?
Bueno, de fet, els anys 60, aquest llibre va aquí més o menys als anys 30 o 70. Als anys 60 en aquest país va haver molts canvis, no? A nivell d'evolució, el turisme va fer molta feina, però també a nivell del camp es va tecnificar molt, va haver la tecnologia, es va aplicar molts oficis. A la pesca va passar, no? Perquè la pesca, a més, a ocupar una zona on als anys 60 i 70 hi ha algun del turisme, pues, va apartant el sector, no?
Uh-huh.
És això, en molts edificis que eren dels pescadors, cases de pescadors, es converteixen en blocs d'edificis, en apartaments, i va desapareixent. I, a més, oficis com el pescador, que és una feina que no té un sou fixe, que, a més, pues no pot competir amb l'oferta laboral que t'ofereix el turisme, no? I tot el que convoqui, és a dir, hotels, restaurants, oficines de banca, d'immobiliari, i això, molts fills de pescadors, els pescadors d'abans, es dediquen a oficis vinculats al turisme i al sector de serveis.
Clar.
És una cosa que passa aquí i a molts llocs de costa.
Senyor Badies, digui'm quin adjectiu descriu més bé aquest llibre, el de la descripció o el de la nostàlgia i la melancolia?
No, més que nostàlgia, bueno, melancolia és una descripció d'un passat. De fet, els pescadors han escollit també, no? Una mica, pues, la pesca ha variat, no? I és un llibre que hem intentat fer amb màxim de sentiment i respecte per aquest ofici. No és un llibre de postals, ni un llibre d'històries així, sinó vol explicar, no? I ara que encara hi ha supervivents d'aquesta generació que ens ho poden explicar, pues, tenim com a testimoni a aquest món que ja no ha de tornar, en principi, que és aquesta pesca tan tradicional que hi havia fins fa uns anys, no? És això, una mica, una descripció d'aquest passat recent, d'això, o passat.
Recordem el nom, Històries de pescadors de la Costa Brava. Hi ha, per cert, una foto fantàstica d'una barca. On és aquesta foto?
La de la portada?
Sí, la de foto de portada.
La de l'escala.
Foto fantàstica, molt bonica, amb aquesta barca ja arribant a port i envoltada, òbviament, de pescadors, tots amb la... Bueno, tots no, però almenys alguns amb una boina i amb caixes ja plenes de peixos allà mateix a la sorra.
Sí. De fet, hem tingut molta sort que hi ha un munt de fotografies molt descriptives i molt maques que ens han ajudat en el llibre. Això ha sigut un privilegi treballar amb aquests materials.
Hi ha alguna llibreria d'aquí al Baix Empordà que puguem certificar que es pot trobar aquest llibre ja?
En principi, a Palamós, a Sant Feliu, a Pavejadero, a Sacaró, llavors són llocs que he anat últimament i estan a la venda. Aquests llocs, en principi, també. I això és el públic editorial que va, i també ha dit a la revista Gavarres, és a dir, els llocs, imagina que els llocs habituals de compra de la revista també hi serà.
Doncs el llibre es diu Històries de pescadors de la Costa Brava i l'han escrit la Lourdes Boix i en Jaume Abadies, amb el que acabem de parlar precisament d'aquesta edició. Senyor Abadies, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. Passen, falten, millor dit, 9, 11 minuts perquè siguin les 9 del matí. No ens agrada acabar, no ens agrada acabar el programa, tancar-lo sense fer un cop d'ull a l'actualitat d'àmbit general. En forma de titulars que repassem amb l'Alba Elegide, la CUP decideix no presentar-se a les eleccions espanyoles del 28 d'abril per centrar-se en les municipals. Els anticapitalistes consideren que no es donen les condicions necessàries per fer una candidatura autènticament rupturista i transformadora, Alba.
En aquest Consell Polític, on hi havia representades totes les assemblees territorials del partit, la militància havia d'escollir entre presentar-se als comicis o bé no fer-ho i plantejar accions alternatives també de cara a les eleccions. Aquesta última ha estat la que s'ha acabat imposant en el gruix de les territorials i no serà fins al proper Consell Polític el 23 de març que es concretarà quina serà l'aposta alternativa dels anticapitalistes.
I Carles Puigdemont serà el candidat de JxCat al Parlament Europeu. L'expresident diu que és el moment de fer un pas endavant per internacionalitzar el dret a l'autodeterminació.
Creiem que la millor manera de seguir internacionalitzant el conflicte, la millor manera de que se'ns escolti Europa, que Europa entengui el que està passant, que és la repressió de l'Estat espanyol al poble de Catalunya, creiem que la millor manera és que hi hagi una veu lliure a Europa i que no pot ser un altre que el president Puigdemont. Per tant, el president Puigdemont encapçalarà la llista de JxCat a les europees.
Una de les sorpreses que han saltat és la decisió, fruit del pacte amb el PDeCAT, que el cap de llista al Parlament Europeu a les eleccions del 26 de maig sigui l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ha estat l'encara consellera de la presidència, Elsa Artadi, qui ho ha anunciat des del local de JxCat. I poc després, el mateix Puigdemont assegurava a Twitter que serà el candidat a l'Eurocambra.
I un jutjat investiga funcionaris d'Interior i Mossos per irregularitats en el vot per correu a les eleccions sindicals. Un jutge de Tarragona obliga a conservar les peticions de vot per si van ser falsificades i a recomptar a banda el vot per correu.
Segons el jutge, hi ha indicis que apunten que algunes sol·licituds de vot per correu van ser presentades per delegats sindicals i acceptades per funcionaris, tot i que la llei obliga els electors a presentar les sol·licituds personalment. Per això, ha ordenat conservar les peticions de vot per correu i recomptar tots els vots per correu a banda del presencial, per si finalment els primers són anul·lats.
Gràcies, Alba Elegide. Anem a l'agenda. I anem a l'agenda per feina i anem ràpid perquè tenim també en Marc Lapés esperant a l'altra banda. Marc, hola, bon dia, eh?
Hola, hola, què tal?
Vinga, bé, gràcies a Déu. De seguida anem amb tu. A Palafrugell, l'Institut de Promoció Econòmica organitza unes jornades formatives de 3 dies anomenades Liderar per dirigir, Martí.
La primera d'elles és avui i les properes seran el dilluns 18 i el 25. Comencen a les 9 del matí i tenen com a objectiu fer conèixer un model que contempli comportaments i eines del responsable d'un equip, així com la seva interrelació per poder alinear els equips, els objectius i models de treball. També per aprendre tècniques per gestionar moments complexes i incòmodes, com la conversa on s'ha de negociar per persuadir o induir a canviar comportaments. Per assistir a aquestes jornades cal inscripció prèvia.
Gràcies, Martí. I a Sant Feliu de Guíxols hi podeu menjar el peix o palo fins al 18 de març.
La campanya gastronòmica recupera i reinterpreta tot el sabor d'un plat de tota la vida, fet a partir del bacallà sec. La tradició ens diu que per Quaresma no podem menjar ni carn ni ous, però sí el peix. I el peix més tradicional per la Quaresma és el bacallà. Així doncs, durant aquests dies, a una quinzena de restaurants, amb menús d'entre 15 i 40 euros, hi podeu degustar aquest plat.
Doncs gràcies, i avui és dilluns, és 11 de març, i els dilluns, com cada setmana, aquí al Supermatí, ens agrada fer un petit repàs a algunes de les músiques, algunes de les cançons que s'incorporen a la radiofórmula de Ràdio Capital. Clapés.
Ei, què?
Hola, què? De què hem de parlar avui?
Home, doncs, per exemple, de Ava Max, que després de Sweet Bite Psycho vol demostrar que no és una one hit wonder i ha estrenat una nova cançó que està prou bé, es diu So Am I.
Doncs escoltem-la. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different. Cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Can you hear the whispers all across the room? Com es diu que es deia aquesta dona? Ava Max?
Ava Max, és la de Sweet White Psycho, aquella cançó que ha tingut un èxit brutal.
I tant, i tant.
Sí, sí, l'escoltes cada matí, tu abans de...
Me la poso de despertador.
Sí, sí.
Ja sé quina és, eh? Ja sé quina és. M'estic fent ara aquí el longuis.
N'estàs fent mofa, no?
Sí, exacte. Befa i escarni. Vinga, va, què més?
Continuem amb una artista que va actuar, doncs mira, aquest cap de setmana a Barcelona, la Billie Eilish, que és tot un fenomen social. Aquesta dona que no sona a les emissores de ràdio, nosaltres sí que la posem, però a les emissores de ràdio convencionals, i ha estat, va ser capaç d'omplir la sala Apolo en 10 minuts, fet que va provocar que canviessin la ubicació fins al Sant Jordi Club de Barcelona, que també exhauris entrada. Ha anunciat un nou concert al Poble Espanyol de Barcelona el 2 de setembre, que també està ple. En fi, tot un fenomen. La soltem amb la seva nova cançó, que es diu Wish You Were Gay.
Desitjaria que fossis gay, eh?
Sí.
Billie Eilish, t'agrada aquesta cançó o què? Vinga, bueno. Som-hi.
Baby, I don't feel so good. Six words you never understood. I'll never let you go. Five words you never say. I laugh alone like nothing's wrong. 4 days has never felt so long. If three's a crowd and two is us, one slipped away. I just wanna make you feel okay. But all you do is look the other way.
Aquí ens recorda la veu d'aquesta dona.
No sé, aquí et recordo.
No ho sé, t'ho pregunto.
Sí. És que ningú, la trobo única, la trobo una cantant pop que ha aparegut i que és diferent a tot el que s'està fent. El que passa que radiofònicament pues, potser és més per selecció premium, aquesta cançó.
Sí.
No? És bastant sí. La línia de selecció premium, això.
Sí.
Però tot i així, doncs està agradant moltíssim a un determinat públic i, bueno, estan fent que ompli doncs tots els concerts on va.
Vull home, de l'Apolo, que són unes 1.500 persones, al Sant Jordi Club, que són 3.000 i escaig, i després al Poble Espanyol, que n'hi caben 5.000, doncs déu-n'hi-do.
Sí, sí. Bueno, i si volgués, ompliria el Sant Jordi, també. El que passa que amb el tipus de música que fa, no sé, no ho acabo de veure, jo, el Sant Jordi. Però es veu que li va fotre canya, eh?
No.
El seu directe va ser... Tothom ho està destacant, que va ser brutal.
Molt bé, Billie Eilish, amb aquesta producció que es diu Wish You Were Gay. Què més, Marc?
Seguim amb John Newman, un artista que ja coneixem, que ja hem escoltat a Ràdio Capital i que ara torna amb una nova cançó que es diu Feelings.
Li ha posat una mica més de ritme encara o què?
Sí, et diré que sí, perquè no et sento massa bé. No sé què estàs dient. Sento com un refre, com si ho estigués fregint espàrrecs.
Doncs res, doncs no és en John Newman que ha entrat a la cuina de la ràdio.
Molt bé. I don't know if this is it. Is this it to you? When you say you do, you don't. Leaving me no clue. If yes, no, and no, it's just tell me what you want.
Ben diferent a tota la resta, eh?
Sí, sí, una novetat allò diferent.
Sí, radical, Newman... 180 graus, eh?
Sí, fet un canvi important.
Molt bé.
Anem amb Marshmello per acabar.
Marshmello, però amb quina cançó? No, és que no em poses els títols aquí... de l'artista bé, eh?
Aquí, Here With Me,
recognize
després de Happier, s'ha juntat amb Xarxes, eh? Abans que has parlat amb aquest pescador, si es pot preguntar per les xarxes, doncs Here With Me.
As it can be, and I need you here with me. When you lift me up, I know that I'll never fall. I can speak to you by saying nothing at all. Every single time I find it harder to breathe, 'cause I need you here with me every day. You're saying the words that I want you to say. There's a pain.
Va, aquesta cançó es diu Here With Me i...
Sí.
Què es diu que la cantava? Marshmello, això. Marshmello amb xarxes, eh?
Marshmello amb xarxes, sí.
Amb xarxes. Vinga, va, xarxa...
Xarxes, i acabarem amb la xalana. Acabarem amb les freqüències.
Vinga. Amb aquesta que es diu Recognize, eh?
Aquesta mateixa, sí, Recognize.
Va, escolta, que són les 9. T'escoltem a partir de les 9.
Sí, vols que dóna temps d'escoltar-la?
No, no sé.
No massa, no?
Ja la posaràs tu, va, que no tenim temps ni pel temps de l'aparició.
Bueno, ja el tiraré jo a les 11, va.
Va, estimats, a partir de les 9, Marc Clapés amb el Matí Capital. Nosaltres tornem a les 8 amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que l'ha fet possible. Us ha parlat Miquel 40, adeu-siau. Yeah, yeah. I don't even recognize my heart.